la franca. Sì, sì, sì. Pagami la franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El filòsof i membre dels Nens del Vendrell, Kevin Prados, acaba de publicar Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, una reflexió sobre els límits dels castells. Per conèixer tots els detalls d'aquest llibre, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Ah, efectivament, i el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Kevin, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
M'imagino que content perquè va ser tot un èxit la presentació que es va fer al Vendrell. Et tenien ganes, oi?
Bueno, va ser un èxit rotund. Van assistir unes 160 persones, es van vendre i signar molts llibres, jo contentíssim, i amb ganes ara de continuar, però era important per mi fer la primera al Vendrell i, bueno, i va ser molt emocionant, molt bonic i estic molt content, sí.
Tu esperaves?
Bueno, jo m'esperava que vingués gent, però no tanta, la veritat. Vull dir, no deixa de ser la presentació d'un llibre. Ja sabem, no?, que bueno, la presentació d'un llibre no és un concert, per dir-ho així, però tanta gent no m'esperava. Vull dir, va ser molt emocionant.
Clar. Anem a parlar de... Tu ets filòsof, ho ha comentat la Sílvia al presentar, doncs, aquest llibre. Com sorgeix... a veure, has estat cap de colla dels Nens del Vendrell, però com va sorgir de dir, vaig a fer aquest llibre?
Bueno, jo crec que aquí hi ha dos moments capdals. El primer és fa molts anys, quan jo tenia 18 anys, ara en tinc 33, que va succeir, va haver una alineació de fets contingents que van marcar tot això. El primer fet és, al voltant dels 18, va morir mon pare. A més, doncs, vaig començar la carrera de filosofia i vaig començar a fer castells, i a més, vaig començar a fer castells, perquè vaig anar darrere dels meus amics del batxillerat, sí. Però jo no sabia ni el que eren els castells. I aleshores, en aquella... unió de fets, en aquella intersecció, el que em succeeix és que participo dins de la pinya d'un 4-8 que els Nens del Vendrell descarreguen a la dia de Santana del 2010, a la seva festa major, el 26 de juliol, i allò va ser un castell molt important, perquè la colla feia 3 anys que no el feia, bueno, 2 i mig, per ser exactes, i a més feia molt de temps que els Nens del Vendrell no eren capaços de portar un 4-8 tant d'hora al juliol, i clar, la plaça està a rebentar, i quan es carrega el castell, doncs s'escolta un crit immens que a mi bueno, tinc la sensació que em reconcilia amb moltes coses, no?, en aquell moment dolorós en el que, doncs, jo, un criu de 18 anys, estic intentant trobar respostes per entendre com és possible que un pare a 51 anys hagi marxat, ens hagi deixat, jo sóc fill únic, etc. I en aquell moment els castells a mi em curen, o com a mínim m'endrecen aquell estat intern de caos que arrossegava. I a partir d'aquí em torno casteller fins a les últimes conseqüències. I mentre estic estudiant la carrera de filosofia, un dels meus objectius és entendre filosòficament què hi ha darrere d'aquell crit que jo vaig escoltar a la plaça i que em va curar.
Déu-n'hi-do, molt profund.
Bueno, això és la filosofia, no? Intentar buscar el que hi ha darrere de les coses, no? Aquelles coses, aquella matèria intangible que hi ha darrere de lo material, de lo que percebem, de lo que vivim, de lo que som capaços de verbalitzar, doncs, bueno, la filosofia, si té sentit, té sentit intentant anar una mica més enllà, no? Anant a tota aquella base intangible que governa el món i que no es fa visible d'una manera quotidiana.
Clar, els castells, avui dia els continues, vas estar com a cap de colla fins fa no gaire.
Fins al dilluns passat, fins al dilluns passat.
A tu t'aporten moltíssim, però què podem trobar en aquest assaig? que es llegeix com una novel·la?
Doncs, bueno, aquest assaig està estructurat en dues parts diferenciades. La primera part és una part estètica, de teoria de l'art, i la segona part és una part ètica, de valors, virtuts, no? I com les colles doncs, actuen com a comunitats on les persones poden trobar realització individual a través d'una activitat col·lectiva. Uh-huh. En aquesta primera part intento explicar els castells com una obra d'art, l'execució d'un castell com una obra d'art, igual que explicaria, no sé, la realització d'una obra teatral, d'una dansa contemporània, d'una performance... Bueno, doncs, si mirem des d'aquí als castells, què ens trobem? Jo el que em trobo és la narració d'una història mítica, la de l'ésser humà lluitant contra les forces de la natura per reivindicar la seva individualitat, per esquivar la seva finitud, per trobar la llibertat. No? Una representació dramàtica que està apuntant a la idea de que ens tornem lliures quan som capaços d'elevar-nos per sobre de les determinacions, ja siguin naturals, polítiques, etc. També trobo que em sembla que hi ha proves evidents filosòfiques, antropològiques i artístiques per considerar que els castells són romàntics en un sentit estètic i filosòfic, és a dir, que vehiculen una estètica, una manera de veure el món que és romàntica. Per fer un apunt molt breu de què vol dir això, doncs el romanticisme vol dir aquest intent de, per mitjà de l'art i de l'expressió subjectiva i de l'actuació del geni creador i de l'expressió de sentiments i passions i la dramatització de tot, fins i tot de la vida, no? Doncs intentar salvar aquella distància que a finals del segle XVIII, al final de la Il·lustració, s'havia obert entre sensibilitat i raó, entre allò que ens promet la raó, que és la immortalitat, i allò que ens demostra l'experiència, que és la finitud. Doncs en aquesta tensió, en aquesta dialèctica, molts filòsofs estetes del segle XIX veuran en l'art la manera almenys per un moment, cosir aquesta distància, no? I caçar un altre cop la nostra anhel d'immortalitat amb la nostra seguretat de finitud, no? I d'alguna manera també doncs curar aquesta ferida que l'ésser humà porta a sobre des de que es va crear la modernitat a finals del XVIII. Jo crec que quan en una plaça s'alça un gran castell i hi ha comunió entre castellers, castelleres i públic i es fa l'alet al castell, doncs en aquell moment precís hi ha alguna cosa d'això, no? Hi ha, és un moment estètic de màxima emoció i transcendentalitat on doncs, cacem per un moment la nostra necessitat d'immortalitat amb la nostra certesa de finitud, no? I per això l'art ens cura i per això els castells que són art i són art romàntic ens poden arribar a curar.
Déu-n'hi-do, no m'ho havia plantejat mai des d'aquest punt de vista.
Crec que no s'ho havia plantejat gaire gent. Sí que hi ha antecedents, en les cròniques del segle XIX, en Flaquer i Mañé, en el propi Anselm Clavé, en Àngel Guimarà, i també més properament, a principis del XX, en Eugeni d'Ors, en Francesc Pujols... Bueno, hi ha tota un pensament sobre els castells que sí que en alguns moments és molt tangencial, però on ja es comença a veure que doncs, allà està passant alguna cosa que no és simplement un divertiment, no? I bueno, jo ho he intentat sistematitzar de la millor manera possible fent un assaig que és molt proper, que és molt amè, que intenta ser molt pròxim, que barreja relat personal, amb reflexió filosòfica, amb cites, amb narracions, no? Per intentar fer una cosa propera, que pugui llegir tothom, que li agradi a tothom. Però, bueno, el quid de la qüestió és aquest, és intentar veure el castell, l'execució d'un castell, com una representació artística.
Clar, després està la banda. Fa molts anys vaig veure castells per primera vegada. El passat dia 12 d'octubre vaig tenir l'ocasió d'estar amb vosaltres, amb els nens del Vendrell. Des del punt de vista més simplista, clar, dius, jo ho passo fatal perquè em fa molta por que caigueu, vale? Però això és una percepció meva. Però el que passa allà a plaça, És a dir, has d'estar-hi allà per viure-ho.
Mm.
Però jo parlo com a públic, com a espectadora, no? En aquell moment s'estaven gravant el documental, que espero que tinguem ocasió de veure'l aviat, amb motiu d'aquest centenari. Però és veritat que, és a dir, tots aneu a una. I aquesta sensació de família, de comunitat, de no individualisme, és a dir, si cau un, cau en tots, portat a la vida real, potser hauríem de fer més castells, no?
Bueno, has dit moltes coses, eh?
He dit moltes, és veritat.
Sí, sí. El primer és que la teva manera de, com a públic de veure els castells, aquest patí que dius, està en la base del llibre que jo he fet. És a dir, per una banda, Aristòtil ens explica que aquest tipus de gèneres narratius, aquest tipus d'expressions artístiques que són capaços d'imitar realitats de l'ésser humà, doncs, com per exemple la tragèdia, són capaços de trobar, de provocar la catarsi de les passions de la por i la compassió. I segurament quan tu estàs veient un castell estàs sentint por de que allò caigui i compassió d'aquella gent que està intentant aguantar i està lluitant contra la gravetat d'aquella manera tan formidable, no? I està aquí la grandesa també del que fem, en que són universals i són romàntics, però també són clàssics perquè vehiculen artísticament uns sentiments, unes emocions, una relació amb el públic que és immemorial, no? I és aquest intent de provocar, de trencar la quotidianitat, de provocar una experiència especial que supera la rutina i que fa que en aquell moment, quan estem veient un gran castell, doncs ens alabem. I per tant, crec que la manera com tu qualites els castells doncs és autèntica i és la que aquesta activitat, aquesta pràctica pretén. Després, amb el tema que em dius del col·lectiu individualista, doncs, bueno, aquesta és la segona part del meu assaig, on jo reivindico que en un món individualista, en un món fragmentat, on sembla que estem més comunicats que mai, però realment ens sentim més sols que mai, doncs pràctiques com els castells, que no és l'única, però aquesta és molt particular perquè és capaç d'integrar a tothom, independentment d'estatura, orientació, afinitats, alçada, etc. Doncs en aquestes pràctiques tu pots entrar en un submón, en un racó de món, on, al contrari del que passa en el teu dia a dia, és possible ser feliç, posant per davant de tot allò col·lectiu i no allò individual. És a dir, que pots ser feliç, et pots realitzar fent que el més important no siguis tu mateix o tu mateixa, sinó alguna cosa més gran que ja feia una gent que ja no està viva i que continuarà fent una gent que encara no està viva i que estarà viva quan tu ja no hi siguis, no? I és aquesta el contingut ètic, per mi, del que fem, que ens deixa, o sigui, aquesta pràctica en contra del esdevenir del món actual, ens dona l'oportunitat de plantejar-nos que potser nosaltres no som el més important, ni tan sols a la nostra pròpia vida, i que podem ser feliços donant, en lloc de rebent, o de, fins i tot, podríem dir, consumint, o etcètera, etcètera, no? I per mi sí, aquest és el contingut ètic de la pràctica, i el que és molt maco és que les construccions que realitzem simbòlicament, metafòricament, poèticament, com a obra d'art, el que estan transmetent al públic són aquests valors i aquestes virtuts, no? I per tant, per mi, en aquest sentit, són una obra d'art rodona, que té tanta dignitat com qualsevol obra d'art que tu puguis anar a veure a un teatre nacional o a un auditori.
Déu-n'hi-do. No, és que escoltant-te podria passar-me hores. No, i t'ho dic la veritat perquè la primera vegada que et vaig conèixer va ser en un pregó de la Festa Major.
Me'n recordo, sí. Allà vam fotre un bon espectacle.
Sí, per això dic que... És a dir, amb tu em passa que... Bueno, de fet, la meva una de les meves assignatures favorites era filosofia.
Molt bé.
El que passa que trobo que és molt enrevesada.
Depèn de qui llegeixis i depèn qui te l'expliqui, allò, eh? Però és evident que, més que enrevesada, és molt abstracta, perquè el contingut, l'objecte del seu estudi, com he dit al principi de l'entrevista, és allò que no és verbalitzable, no? O no és fàcilment verbalitzable, que és tot allò immaterial, tot allò intangible, que està per sota de lo material, de la realitat, endreçant la matèria i endreçant la nostra vida i els nostres desitjos i tal. I clar, per expressar verbalment una cosa que es resisteix a deixar-se explicar, no, és molts cops difícil trobar un discurs amable. Vull dir, t'has de barallar amb allò. T'has de barallar amb allò.
Clar. Això em fa connectar amb la següent pregunta. Malgrat que sigui filosofia i que a vegades sigui complexa, aquest llibre és per tothom?
Absolutament, vull dir, absolutament. I, de fet, la gran feina que jo he intentat fer, el gran esforç que jo he intentat fer és escriure un llibre que sigui amable, que sigui proper i que sigui entretingut de llegir, on la gent pugui aprendre coses d'una manera senzilla, i on, sense deixar de dir tot el que per mi és important i s'ha de dir, doncs posem en el centre del projecte que això ha de ser un llibre que l'ha de poder llegir tothom, sigui casteller o no, sigui filòsof o no, perquè jo crec que necessitàvem apropar els castells d'aquesta manera a la gent, no? Crec que és una activitat que té molta tonada dins de l'àmbit de la cultura catalana, que més o menys tothom a Catalunya sap que això existeix i en algun moment o altre ho ha vist, ja sigui per la tele, ja sigui en directe, i era intentar oferir un llibre per tothom on poguessin mirar els castells d'una manera diferent a com ho han fet normalment o com jo crec que habitualment es veuen, no? Uh-huh. Per tant, sí, i hi ha moltes anècdotes aquí.
Sí.
No sé, un mes abans d'entrar al manuscrit em vaig carregar 7 capítols, eh? Li vaig treure 100 pàgines a aquest assaig, sí. Bueno, sempre buscant que el producte final fos una cosa rodona, maca de llegir, amable de llegir, etc. I això també m'ha resultat fàcil, entre cometes, perquè tot el que no hi ha dins d'aquest llibre, i que jo he pensat, he reflexionat i he escrit fins i tot, que el que he hagut de renunciar estratègicament, diguem-ho així, com que estic fent la tesi doctoral més o menys sobre el mateix, anirà allà. Vull dir que també això de fer la tesi doctoral en paral·lel m'ha permès entendre que quan tu escrius un assaig d'aquest estil, estàs fent una cosa que és per tothom i que, per tant, ets tu i t'has d'adaptar a tothom. No tothom s'ha d'adaptar a tu, no? I, bueno, i l'assaig està fet des d'aquí.
Aquest llibre, Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, a més compta amb un pròleg molt especial de Letícia Dolera i il·lustracions originals de la Marina Barberà. Com ha estat rebre aquest pròleg i les il·lustracions, les heu fet conjuntes o com ho heu fet?
Doncs primer, el pròleg és... Bueno, contentíssim de comptar amb el pròleg de la Letícia, que la Letícia hagi participat en el llibre també. Tenia un punt de necessitat perquè aquest llibre segurament jo l'hagués acabat escrivint en algun moment de la meva vida, però és evident que fer d'assessor de la sèrie de la Letícia ha accelerat aquest procés, perquè va haver un moment en què, quan la Letícia em va fitxar com a assessor de la seva sèrie, i jo vaig haver de sistematitzar tots els meus pensaments que tenia sobre els castells, no? Perquè realment el que li interessava a la Letícia dels castells era el seu poder evocatiu, és a dir, la seva forma metafòrica, doncs necessitava aquest tipus de visió més artística que no era, per dir-ho així, fàcil de trobar, no? Això a mi em va obligar a treballar de manera bastant intensa una sistematització que va acabar convertint-se en un índex del que podia ser un llibre, no? I per tant la Letícia va accelerar l'escriptura d'aquest llibre. I jo és contentíssim que hagi fet el pròleg. A més, em sembla una peça d'una intel·ligència i una brillantor brutals, tal i com és ella. I el tema de la Marina Barberà, que ha fet unes il·lustracions precioses, jo estic contentíssim, i quan les vaig veure em vaig emocionar un munt, perquè són maquíssimes i expliquen molt bé, crec, el contingut del llibre. Aquí sí que ja no hi vaig participar, l'Anna Llobé, que és la coordinadora d'il·lustració de l'editorial, havia contactat amb la Marina Barberà perquè ja havia vist algunes il·lustracions seves i que també havia fet algunes il·lustracions relacionades amb la pràctica castellera. A mi em va preguntar si em semblava bé. Jo no coneixia la Marina, li vaig dir que em semblava fantàstic i després ens vam conèixer, de fet, a la diada a Lleida, que vam coincidir els nens i la Colla Vella, perquè la Marina és de la Vella, i fantàstic, ha sigut un plaer treballar amb ella i amb l'Anna Llobé, que també ha participat en aquesta coordinació d'il·lustracions. Una cosa que no es veu dels llibres és que hi ha un escriptor, hi ha un autor, però darrere de la consecució d'un llibre hi ha una gent que flipes. I també agrair a tota aquesta gent que ha fet possible que surti això.
Pròximes presentacions.
Buah, doncs tenim unes quantes, eh? Tenim unes quantes. A veure, que tinc apuntat per aquí i així no em deixo cap. Mira, Tarragona el 12 de març, a la llibreria La Capona, a les 7 de la tarda, que me'l presentarà la Hisenda Rovira. A Sitges, el dijous 19 de març, al Retiro, que me'l presentarà el Santi Terraza. A Vilafranca, a Cal Figarot, el divendres 20 de març, a les 7 de la tarda, abans del seu assaig, me'l presentarà l'Arnau Cobo. En principi, bastant confirmat, a Mataró, el dijous 26 de març, me'l presentarà el Cugat Comas. A Sant Cugat, el divendres 27 de març, me'l presentarà el Nacho Ferrer. A Terrassa, dissabte 28 de març, i allà me'l presentarà el Biel Duran. Anem a Lleida el 10 d'abril, me'l presentarà el Melcio Comas. A Barcelona, l'11 d'abril, dissabte, me'l presentarà la Letícia Dolera. A Valls, al Museu Casteller, el dimarts 14 d'abril, que me'l presentarà el Carles Cortés. A Reus, dimarts 21 d'abril, que estaré amb l'Ernest Benach. A Igualada, el 24 d'abril, encara estem buscant qui conduirà l'acte. A Vilanova i la Geltrú amb el Xavier Capdevila el 25 d'abril. I ja tenim alguna cosa tancada pel maig. El 22 de maig a Tortosa me'l presentarà la Mònica Sales i el 23 de maig a Llorenç, que ho farà la Mireia Rafecas.
Déu-n'hi-do. Per tancar l'entrevista, Kevin, on podem trobar el teu llibre?
Doncs et diria que gairebé a totes les llibreries, perquè té una molt bona distribució. El que és segur és que es pot demanar a qualsevol llibreria i el portaran. Per tant, diria que la llibreria que tingueu més a prop el podeu demanar i segur que si no el tenen el tindran en un o dos dies, segur. Per tant, jo sempre emplaçant-vos a que compreu el llibre a la llibreria que tingueu més a prop, a la vostra llibreria de confiança.
Perfecte, Kevin, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Gràcies per aquest gran llibre. M'han arribat molt bones sensacions i escoltar-te és un plaer, ja ho saps.
Moltes gràcies, Lourdes, a vosaltres per parlar amb mi.
Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La criminalitat es redueix en general a Vilafranca l'any 2025 respecte a l'anterior, però pugen els delictes contra la llibertat sexual. El Ministeri de l'Interior ha publicat el balanç de criminalitat del 2025 que recull les infraccions penals registrades en comunitats autònomes, províncies, illes, capitals i localitats amb població superior a 20.000 habitants. Segons el balanç, a Vilafranca s'han registrat durant el 2025 2.581 infraccions penals, de les quals 415 són estafes informàtiques o altres ciberdelictes. El total de delictes és inferior al registrat el 2024, quan es van comptabilitzar 2.793 infraccions. La variació interanual és d'un 7,6% menys. Els delictes contra la llibertat sexual, però, augmenten. Se'n recullen 30 respecte als 23 de l'any 2024. D'agressions sexuals amb penetració se n'han comptabilitzat 11, un 83% més que l'any passat, quan se'n van registrar 6. També s'han registrat més delictes relacionats amb el tràfic de drogues, concretament un 62% més, amb 13 infraccions respecte a les 8 del 2024. En canvi, es redueixen els delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària, de 43 a 31, els robatoris amb violència i intimidació, de 132 a 97, i els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, de 164 a 115. Curs de premonitors de lleure per Setmana Santa a Sant Jaume. El projecte Jove Baix Penedès organitza un nou curs de premonitors i premonitores d'educació en el lleure a Sant Jaume dels Domenys, adreçat a joves nascuts entre els anys 2008 i 2010 que vulguin iniciar-se en l'àmbit del lleure educatiu. El curs es durà a terme a la Casa de Cultura els dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, amb una durada total de 20 hores. El preu és de 40 euros. Aquesta formació està pensada per a joves que vulguin començar a col·laborar en entitats infantils i juvenils, acompanyant els monitors i monitores, o bé que vulguin descobrir si el lleure pot esdevenir una futura sortida professional. Les persones interessades s'han d'adreçar al punt d'informació de Sant Jaume dels Domenys, ubicat al primer pis de la Casa de Cultura, per formalitzar la seva inscripció. Paral·lelament al mateix curs, també s'oferirà a Cunit, a l'Espai Jove del municipi, en les mateixes dates i horaris. Un any més torna el cicle de tastos de temporada Marida'm a Sant Sadurní. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha presentat recentment la programació del Marida'm 2026, un cicle de tastos de temporada que se celebrarà els mesos d'abril, octubre i desembre a l'espai de la Fassina de Can Guineu, a l'actual Cava Centre. Organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, el programa inclou tres experiències enogastronòmiques que mariden caves i escumosos del territori amb productes de proximitat. El calendari preveu un tast de pa i formatge el 25 d'abril, una sessió dedicada a l'oli d'oliva el 17 d'octubre i una proposta centrada en el torró amb el xef Sintet el 12 de desembre. Les sessions, conduïdes per Caram Caram, tindran un preu de 20 euros i places limitades. Les entrades ja es poden adquirir en línia a la plataforma municipal. I acabem parlant-vos de la gincana L'Estrany Viatger i el seu mapa, dissabte al Parc d'Olèrdola. L'activitat organitzada aquest dissabte 7 de març al Parc d'Olèrdola és un joc de pistes per conèixer les muntanyes d'Olèrdola. Es tracta de L'Estrany Viatger i el seu mapa i es podrà viure a partir de les 11 del matí. La proposta planteja que un estrany viatger vingut d'Orient va crear el primer mapa d'Olèrdola, però malauradament el va perdre. Els participants hauran d'ajudar l'estrany viatger a trobar el seu mapa amb la voluntat d'endinsar-se en una aventura pel parc. El punt de partida de l'activitat és a l'aula didàctica a l'entrada del MAC Olèrdola. Més informació i reserves a viapenedès.com.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A les oficines de consum I a les associacions de consumidors cada vegada arriben més casos de ciberestafes i la seguretat digital és un dels reptes candents actuals. Repte que avui trasllada a les zones de Ràdio Vilafranca la Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal de Consum Vilafranquina. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia.
Per parlar de dades digitals, de fraus, d'estafes, de la seguretat digital, en definitiva, vens molt ben acompanyada per integrants del grup de treball de consum de l'Alt Penedès.
Sí, sí, sí. Mira, ja fa un temps que vam constituir aquest grup de treball, que està integrat per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'Oficina Comarcal, també. Avui ens acompanya la Mònica Caballero, que
Hola,
és la
bon
tècnica
dia.
De consum del Consell Comarcal.
Benvinguda, Mònica.
Gràcies.
I també ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, que és el president de l'associació Aquabae Catalunya.
Benvingut també.
Amb bon seu també a Vilafranca.
I bé. Sou els tres integrants d'aquest grup de treball.
Sí, sí, sí. De fet, ja és el tercer any consecutiu que organitzem conjuntament doncs, la diada de l'acte del Dia Mundial de les Persones Consumidores, que se celebra el 15 de març. I bé, doncs aquest any ho dedicarem al tema de la seguretat digital, ja que bueno, doncs, estem percebent no, els tres organismes que cada any doncs, es van incrementant el nombre de reclamacions no, i la preocupació pel tema de les ciberestafes, els fraus, les contractacions enganyoses, etc.
Com que veníeu i havíeu proposat aquest tema, just ahir, tant a Penedès Televisió com a Ràdio Vilafranca, fèiem públiques unes dades del Ministeri d'Interior que ens poden servir per arrencar. Són dades respecte al 2025, segons les quals a Vilafranca es van produir durant l'any passat 415 estafes informàtiques o ciberdelictes, d'un total de 2.000 i escaig denúncies. És molt, és poc, és la punta de l'iceberg, què creieu?
A veure, des del nostre punt de vista entenem que ja són masses, tot i que el número és ínfim en comparació amb altres municipis més grans, com podria ser Barcelona o podrien ser municipis més tirant cap aquí. Però i tenir així, són un número massa gran de delictes sobre ciberdelinqüència i que s'ha de mirar d'informar les persones sobre tots aquests problemes que hi ha, com poden defensar-se, què poden fer per evitar que els ciberdelinqüents els puguin atacar, per així dir-ho, i fer una mica de mur de contenció.
Sí, de fet és l'eina més potent que tenim, per això insistim tant. L'any passat també ja vam iniciar aquestes xerrades parlant del phishing i parlant de consells no?, per evitar el phishing. I aquest any doncs, insistirem més en la protecció de les dades, no?, com podem protegir les nostres dades, perquè de fet és l'eina més potent que tenim, perquè un cop que ja s'ha produït el delicte, bé, sí que podem actuar, podem fer coses, però és molt més complexa, no? El que hem d'intentar és no caure-hi.
De quatre potes, no?
I és una dada molt significativa, perquè ben bé del que els números que estàs donant és un 20% aproximadament, no?, dels que arriben a denúncia, perquè a vegades també hi ha casos que pot haver gent que no ho denuncia, que potser també ho tramita per una via de reclamació civil, potser ens ho veia nosaltres, fem aquesta mediació prèvia, fem algun intent, intenta fer la gestió amb la banca, o sigui, ho està enfocant potser no tan delictiu, o hi haurà gent de totes les maneres, però se'n fa... O sigui, d'entrada, nosaltres tenim sensació que és un tema que està en auge, que està cada vegada anant a més, i la prevenció, el que estem comentant, és bàsica.
Ens fa vergonya quan ens passa, quan hi caiem de quatre potes, i potser per això no fem tot el que tocaria?
Absolutament. O sigui, a veure, molta gent més que res, perquè, clar, el tema tecnologia és una cosa relativament nova. Molta gent té un telèfon mòbil, però no sap fins a quin punt pot arribar a una persona a fer-se amb les seves dades. O sigui, un mòbil és una eina de treball molt important, però també pot ser molt perillosa si no se sap utilitzar ben bé. Clar, això a molta gent li ha tocat de nou. I clar, ens trobem en una situació que dius, ostres, i jo ara tinc això, que em podrien robar les dades si no tinc cura. Aquí està el tema.
Sí, sí, de fet, a vegades els usuaris ens ho comenten, no?, que realment els afecta més el fet d'haver caigut en la trampa, per dir alguna cosa, que no pas l'import en si, no? Tot i que de vegades és significatiu, que estem trobant les reclamacions que moltes pugen 4.000, 6.000, 10.000 euros, vull dir que no parlem de quantitats petites, També n'hi ha alguna que són menors, però en general parlem de quantitats significatives que per una economia domèstica normal doncs, pot ser... Hi ha gent que plora, ve plorant, diners que són tots els meus estalvis. I després, una altra cosa, fins i tot, no només que t'hagin polit els estalvis, sinó que contreguis un deute. Per exemple, recentment vam tenir un cas d'una noia que, justament, un cas de phishing, que la van trucar fent-se passar pel gestor de la seva entitat bancària, no? I dient que, doncs, que havien detectat uns moviments sospitosos. Clar, què és el que et fa confiar? Doncs veure que aquella persona té totes les teves dades, que sap totes les teves dades, és a dir, fins i tot nom, DNI, número de compte. Clar, això et deixa descol·locat i et poses tan nerviós que clar, et diuen, bueno, i ara necessitem que ens donis unes claus per poder cancel·lar aquestes operacions. Clar,
llavors... Sempre hi ha el component pressa, no? S'ha de fer clar, immediatament.
Clar. I la por de dir, ostres, és que, clar, com si té totes les meves dades, no? I m'està trucant per evitar això. I el que fas, donant les contrasenyes i donant les claus d'accés, és confirmar les operacions. Doncs en aquest cas, no solament li van buidar el compte, el que tingués en el compte, sinó que, a més, van contractar una targeta de crèdit amb un límit de 6.000 euros i se'l van polir. És a dir, que ara té un deute de 6.000 euros. Clar,
I el té ella.
No el clar, i a més, ha donat les dades. Llavors, aquí, això se'ns fa molt difícil de defensar. Això el Jaume ens ho pot explicar millor, no? Sí. Quan això arriba als tribunals, perquè en aquests casos les entitats bancàries rarament accepten la mediació quan tu has donat les dades. O sigui, si tu no les has donat, encara potser tenim més marge d'arribar a un acord o que elles cancel·lin, no, el deute. Però si la persona consumidora ha donat... Bueno, consumidora en aquest cas...
Sí, sí, clienta del banc.
Clienta del banc, sí consumidora.
Ho he dit bé.
És que per un moment he tingut un lapsus. Doncs en aquest cas ha donat les seves dades, doncs l'entitat de vegades et diu no, i llavors has d'anar a acabar als tribunals. Oi?
No, clar, i a banda, jo puc ficar, per exemple, un cas nostre que portem a l'associació, i és que, en aquest cas, la persona associada nostra, per una contractació que va fer, al final hem detectat que va ser per una contractació que va fer d'un cotxe de lloguer, li van demanar el DNI per fer foto, perquè ho demana l'empresa, perquè no sé què. Al final s'ha detectat que aquesta persona que li va fer foto del DNI li va guardar una foto seva, va obrir un número de compte a un banc, no diré qual, però que, clar, ara mateix ens trobem parlant informàticament que els bancs donen molta també complacència per obrir comptes online així tan fàcilment amb la foto del DNI.
Ja n'hi va de prou.
Què passa? En aquest cas, a aquesta persona se li va obrir un número de compte a un banc, es va demanar un préstec, i un préstec bastant elevat, 20.000 euros. O sigui, no estem parlant d'una tonteria, 20.000 euros. Clar, aquesta persona no es va donar compte fins que al final rep les cartes del banc dient, escolta, que ens deus diners, que ens deus diners, que ens deus diners. Aquesta persona diu, igual s'han equivocat. O sigui, moltes vegades pensem des de la complacència de dir, això no és meu, això s'hauran equivocat, hauran ficat les dades malament. I clar, la gent tampoc té aquesta cultura de queixar-se. Què passa al final quan rep una demanda del jutjat? Perquè, clar, el banc cedeix el deute a un tercer i aquest tercer ho reclama, diu, escolta, però quin assos, què ha passat? Clar, i és quan s'ha donat compte que es va obrir doncs, el compte, es va demanar el préstec i, bé, al final es va demostrar que va passar precisament per aquesta situació d'agafar el cotxe de lloguer perquè va ser l'única vegada que aquesta persona va donar el seu DNI per alguna cosa. Quin assos, això?
Sí, és que és el problema, a vegades en situacions normals, no? Que tu estàs tan tranquil i de cop et ve alguna cosa, algun càrrec, alguna contractació que no has participat en res, i penses, però d'on han tret? És que no saps ni, en aquest cas que estàs comentant tu, tirant el fil, ho va detectar que era aquella contractació. Però és que a vegades ni això. A vegades jo no sé ben bé com ho fan els hackers, això sí que no us sé explicar de com es fa, però espanta, perquè sí que són persones que ens venen a veure, ens diuen, és que de cop m'ha vingut un càrrec, el que deia la Gavi, 5.000 euros, 6.000 euros, un càrrec que m'ha vingut... Que no tinc res a veure amb això, ni he fet mai res. aquesta facilitat de contractació a vegades també és aquest punt crític, no? De la normativa permeti, segons com, aquestes vies de contractació, que sí que estem en un món digital, un món competitiu i consumista, però hauria de ser una mica tot més pausat també, no? A l'hora de contractar segons quines dades. Sí que és cert que en aquest, això que estem comentant, en via judicial possiblement ho resoldràs perquè no hi ha hagut un consentiment real, no, de la persona, però mentrestant no arriba, mentrestant els diners t'han volat, els diners ja no els tens. Aleshores, sí que això és molt important, aquesta prevenció, i està molt bé que es faci difusió, no? que donem a conèixer aquestes eines. Per això la xerrada, que pensem que aquest any és una miqueta més pràctica en el sentit de configuració de dispositius i el punt que la gent sàpiga, no? Això que estem parlant, que hi ha molts usuaris, que tenim mòbil, tenim ordinador, tenim mails, tenim tot, però potser no tenim aquella base de seguretat digital, de com hem de configurar tot això per tenir més, bueno, les nostres dades més protegides.
Quin catàleg tenim d'intents de ciberestafa? Amb què ens podem trobar? Heu posat alguns exemples?
Ens podem trobar estafes de tot tipus, de tot tipus. Ens podem trobar estafes dins del món del consum, perfectament. Per exemple, ens podem trobar el que li va passar des de fa poc, que li van sostreure un munt de dades de persones consumidores i que aquestes dades després es venen a la dark web.
Sí, o sigui, el cas d'Endesa.
Sí, a la dark web, a l'internet profund que cap persona normal entraria perquè no tenen ni idea, perquè és una cosa que només entren hackers, especialistes en ciberseguretat, o sigui, personal molt competitiu en aquest sector. Són moltes vegades coses que fins i tot nosaltres no ens ho trobem directament, que ens ho trobem perquè hi ha hagut aquests intents de hackers que agafen les dades d'aquestes empreses. Abans va ser Endesa, fa uns anys també li va passar, no va ser Telefònica, si mal no me'n recordo, que
i
també
banca, li van entrar les dades. I entitats bancàries.
Que això té nassos també de ser un del sector de telecomunicacions.
I hospitals
també.
Catalans.
Hospitals. O sigui, ens ho podem trobar.
I a l'Ajuntament.
Poca broma. Ara que dius l'Ajuntament, fa no sé si era 2 o 3 anys, l'Ajuntament de Cubelles. 50.000 dades van sostreure de l'Ajuntament de Cubelles i van haver-hi un munt de denúncies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per això. O sigui, va ser una cosa espaterrant. I ja no només ens ho trobem això, sinó directament ciberdelinqüència afectada a molts sectors. Jo ara tiraré una pedra molt forta, que això no és una cosa que ens ho veiem molt, però els exemples de sexting, que hi ha moltes extorsions de ciberdelinqüència per aquest tema. Jo conec una persona afectada per això, que va actuar en un tema de sexting. Jo no vull saber què va passar ahir, però sí que em va comentar una miqueta, i clar, la persona que li va dir no, tinc les teves fotos i vull que em paguis a una compte de Bizum, que això també té nassos,
ja són extorsions, no?
O sigui, són coses que et pots trobar cada dia. I totes les persones, o sigui, no hi ha cap persona que no pugui ser afectada si no té una mica de cura i compta amb el que fa amb el mòbil. El que dèiem, el mòbil és una eina de feina molt important, però també pot ser molt peligrosa.
Sí, i justament una de les coses que ens hem trobat arran d'aquest ciberatac que va tenir Endesa, no? És que ens estem trobant usuaris doncs, que estan rebent trucades, no? per oferir-los contractacions, però que són contractacions amb engany, enganyoses, val? És a dir, que saben les seves dades, reben missatges, ja sigui per telèfon o per fins i tot per WhatsApp, val? Han rebut missatges amb tot tipus d'amenaces dient que han detectat avaries o errors en el comptador de la llum, que han de verificar unes dades per poder-ho solucionar, etcètera, etcètera, que s'han de posar en contacte. I a partir d'aquí, doncs el que fan és una contractació fraudulenta, és a dir, que els canvien de companyia, sense ells pensant que estan solucionant una incidència, no? Però que són les incidències són múltiples i variades, De fet, els missatges, si en tens una mica, ho pots detectar.
Aviam, com podem reconèixer intents d'estafa?
Sí,
què hem de buscar?
Clar, què passa? Que de vegades sí que es veu que la redacció no és correcta del tot.
Matussera.
Que et parlen de la distribuïdora en comptes de la comercialitzadora, quan la distribuïdora no fa contractacions.
O sigui, però
hi ha gent que no ho sap distingir. Clar, no ho sap distingir. Et diuen Endesa Distribució i tu penses doncs, que és Endesa i llavors la distribuïdora no fa contractes de llum. Llavors, clar, si tu... De vegades es pot veure, no? Però, clar, també ens trobem que cada vegada més aquests missatges estan redactats per IA. I cada vegada són més afinats, més acurats. Cada vegada hi ha més mitjans per suplantar la identitat de les empreses aquestes de forma creïble, no? I que et sigui més difícil de detectar que és una possible... que és un possible engany, no? I llavors això fa que haguem d'extremar les precaucions a l'hora de clicar enllaços, de donar dades, ja sigui per telèfon, ja sigui per correu electrònic, per missatge...
Sí, és una miqueta el consell aquest, que també moltes vegades ens ve persones, diuen, no, és que m'ha trucat la meva companyia, no? Diuen la meva companyia, perquè truquen dient d'aquesta manera. Una miqueta de bona fe, a vegades tenim, els consumidors, encara som una mica de bona fe com abans, com antigament, que avui en dia no podem anar de bona fe. O sigui, que et truquen, et truquen de la teva companyia, de telefonia, de llum, del que sigui, la gent ja dona per entès que seran ells, comencen a oferir-li opcions, no millor, el truquem per donar-li un millor preu. Raro, la teva companyia que et truqui directament a tu per oferir-te un millor preu del servei. I és una primera sospita, ja dius, a veure. Després comencen a donar dades que ja realment tenen, algunes no, però m'has de confirmar la dada bancària de... Si ets la meva companyia, tens la dada bancària, o sigui, i les consell en aquests casos. A la mínima sospita, sospita. Millor sospitar que no deixar de bona fe. Has contactat tu directament amb la teva companyia. Si t'estan dient, hi ha un problema amb el comptador, hi ha una revisió que no has passat, ja... Vale, jo contacto jo amb la companyia. Saps? Tu confirmes directament, ets tu qui
penjo,
fa l'acció.
Penjo i jo faig la trucada.
Saps? No ens en refiem. És una mica el consell molt bàsic. Avui en dia tenim comercials molt agressius, amb dades fraudulentes o dades no fraudulentes, bé, que potser que les tinguin perquè nosaltres han tingut les nostres dades, en algun moment vam ser clients o el que sigui. Els comercials, pensem, són molt agressius en tots els sectors i s'ha de tenir aquesta precaució. A mi no et trucarà ningú a oferir-te aquí un regal. Aleshores, bueno, precaució, pengem, truquem nosaltres, ens informem, fem aquests canvis que hàgim de fer si és que cal fer-los i si no, no. Això segur quan rebem aquestes trucades. Els SMS que ens arriben, que diuen clic aquí, ja sabem, o sigui, això està sonant molt, que no cliquem, siguem nosaltres que entrem amb la companyia, no fem aquesta... no ens ho posaran tan fàcil. Això sí que és un consell que s'ha de tenir en compte, això, la configuració dels terminals, tenir-los més o menys doble autentificació de factor, bueno, totes aquestes mesures de seguretat, antivirus i demés, que també ajudarà a prevenir una miqueta tot aquest tema.
Quines dades no s'han de donar mai per telèfon? Sigui qui truqui.
Mai el DNI, començant per aquí.
D'acord.
Mai. Per què? Perquè primer, un telèfon mai saps amb qui estàs parlant i moltes vegades, i això la Gabi, la Mònica i jo segurament ens ho hem trobat un munt de cops, la gent que ens ve que diuen ens han trucat de tal banc o de tal, i utilitzen el que es diu a telèfons mirall. O sigui, aprofiten el mateix número de telèfon que utilitza el banc, clar, tu reps una trucada que penses que pot ser el banc tranquil·lament. Tu penses que pot ser Banc Santander, que pot ser el Banc Sabadell, qui sigui. Clar, mai donar dades. Si s'ha de donar dades, en persona. Sempre. I el DNI és molt important no donar-ho. DNI, números de seguretat social, totes aquestes dades que haurien de ser privades, que només es podrien donar en persona, mai per telèfon. Mai. Sempre en persona. I si no es poden donar en persona, es mira qualsevol via, però per telèfon, mai. I, clar... una altra cosa també és les trucades, però també pot ser per correu electrònic. Si s'ha d'enviar per qualsevol cosa, per exemple, el DNI, mai a color, sempre en blanc i negre. Intentar ficar una marca d'aigua, aquestes gotes d'aigua que fica, per exemple, espècimen, alguna cosa d'aquestes, per evitar que després aquest DNI el puguin utilitzar per, com deia el tema d'aquesta persona que li van obrir una compte bancària. Clar, si li hagués passat això i hagués donat un DNI que fiqués una marca d'aigua i tal, no haguessin pogut obrir aquest compte. Són petits tips de seguretat que poden ajudar, que no
però tornant a aquest cas, si sí. Estàs llogant un cotxe i et demanen el DNI,
aquí hi ha el problema. Aquí hi ha el problema. Aquí les empreses han de modificar les seves polítiques, començant per aquí, i s'han d'agafar el que diu l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè després ens trobem el que ens trobem. Clar, tu... a veure, tothom va amb bona fe, però mai saps si et pots trobar algun treballador que pugui fer una foto així, però clar, primer de tot, mai fotos per telèfon, ha de ser escanejat, després ha de passar per aquesta marca d'aigua, les empreses haurien de ficar una marca d'aigua. Us explico un exemple. A nosaltres, a Aquabae, quan ens ve alguna persona afectada i tal, els hi fem signar un apoderament i els hi fem escanejar el DNI, però els escanegem el DNI i el primer que fem és ficar la marca d'aigua, ficar en blanc i negre, perquè clar, jo després he d'enviar a l'empresa on he d'enviar la reclamació aquest DNI. Si jo li fico la marca d'aigua, blanc i negre, li tapo dades importants, ja estic fent que aquesta persona després no sigui afectada per un tema, per culpa meva, bueno, per culpa de l'associació. és una cosa que s'ha de tindre molta cura amb això.
I la tothom gent hauria de treballar així.
Sí.
Sí, però ha sigut una pràctica habitual, eh? Estàvem acostumats a anar a arribar a l'hotel, que et demanin el DNI, el donaves, et feien una còpia, te l'escanejaven, o... Fins ara, doncs, no, clar, no sentíem a dir tants casos, no?, de phishing i de ciberestafes i tot això, i clar, la gent, doncs, anaven pel món refiats, no?, clar, i doncs això ho hem de començar a revertir i a dir, no, el DNI te l'ensenyo, m'acredito, però tu no te'l dono. No te'l dono, el DNI, perquè jo no sé quin us faràs del meu DNI.
És que ja ho deia la policia, és personal intransferible.
Clar.
Comencem per aquí.
Estem acabant. Convideu tothom a la sessió informativa del proper 12 de març. Expliqueu una mica en què consistirà.
Sí, doncs mira, farem una sessió informativa el dia 12 de març a 6:45 de la tarda a l'Escorxador, a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca, i doncs seguirem parlant d'aquests temes i ens acompanyarà doncs el Jaume Miquel Ruiz com a president de Quabae, doncs ens farà ens parlarà doncs des del punt de vista més jurídic, no? Doncs què podem fer en cas que hem estat víctimes d'algun frau o d'alguna estafa, i després també ens acompanyarà el Domènec Martínez, que és el cap de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vilafranca, i bé, ens farà una sessió com més pràctica, no? tal com dèiem, no? De com hem de tenir doncs, configurats els dispositius, què podem fer doncs, per garantir la privadesa, la seguretat digital, etc. I farem una cosa doncs, com més pràctica, allà intentarem que sigui en temps real, perquè la gent pugui sortir d'allà amb aquests consells ben clars.
La cita és dijous de la setmana vinent, 12 de març, a 6:45 de la tarda, a la sala d'actes de l'Escorxador. Mònica Caballero, Jaume Miquel Ruiz i Gavi Giral, moltes gràcies per tots els consells i els casos que ens heu explicat avui, que seran molt útils. N'hem après. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.